publicat un recull de comentaris a les lectures dels diumenges escrits per Rosa Deulofeu coincidint amb els últims mesos de la seva vida i publicats al Full Dominical de Barcelona. Recordem que Rosa Deulofeu també va fer el programa Mar de Claró d'aquesta casa de Ràdio Estel.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 to 9:00 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 to 9:00 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ja han arribat les rebaixes d'Hipercor, el moment ideal perquè aconsegueixis tota la moda que necessites.
I amb grans avantatges perquè gaudeixis de preus molt petits.
Com, per exemple, pantalons de pana o jerseis de rombes per nens o nenes de fins a 6 anys, que ara les rebaixes d'Hipercor només costen 6,99 euros.
No ho deixis passar i aconsegueix a les rebaixes d'Hipercor la moda que vols al preu que desitges.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, com esteu? 2:05. Com han anat els Reis? Bé? Us heu portat bé? Han portat força coses? Va anar bé el tortell? A mi també m'han portat carbó, tot s'ha de dir. Però, era de sucre, no era d'aquest per fer a la brasa. És dimarts, d'acord, però imagineu per un moment que és dilluns, perquè avui volem analitzar la penúltima jornada de la primera volta a primera divisió. Ho farem en temps de tertúlia, com fem sempre el primer dia de la setmana aquí al Zona Mixta. Ens espera una setmana futbolísticament parlant apassionant, amb l'anada ja des d'avui dels vuitens de final de la Copa. Comencem amb un partidàs a Mestalla entre València i Atlètic de Madrid, i que es tancarà el cap de setmana amb el partit pel lideratge del Calderón entre Atlético i Barça, i diumenge visita Cornellà del Reial Madrid. Uns dies frenètics que no s'aturaran ja, perquè la setmana vinent Copa, la següent també i l'altra també, i alerta, perquè fins ben entrat el mes de març tindrem competicions futbolístiques tots els dies de la setmana, perquè quan no hi hagi Copa, entre la setmana tindrem Champions i Lliga Europa. Al final potser sí que acabarem tots un xic saturats de futbol.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
Dues i sis minuts. Roger Castillo, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Saps que et preguntaré què t'han portat els Reis?
Mira, m'han portat moltes cosetes interessants.
Sí?
Que no desvalaré.
Ai!
No, algunes cosetes necessàries que feia temps que teníem pendents. A tu què tal, Dani? Com ha anat això, a part del carbó?
A part del carbó, cosetes necessàries pel dia a dia. Alguna coseta de roba...
Sí, no?
Sí. Coses que al final van bé. Els caprichitos.
Els caprichitos i una miqueta de roba.
Els caprichitos me'ls porten sempre pel tio. Va per avançar.
Ah, va abans.
Normalment per Reis venen coses bàsiques i necessàries pel dia a dia, com tu dius.
No arriba tot el dia de Reis, tot juntet.
Sí, tot juntet, no? Escolta'm, què? Que acabarem farts de tant futbol o què al final?
Jo crec que sí. Jo crec que sí.
Les coses bones es fan esperar, i en això del futbol sembla que no, que hi hagi sobredosi pràcticament tots els dies, perquè, com dèiem, avui ja comencen els vuitens de final de la Copa del Rei.
Es disputa aquest partit d'anada segurament l'eliminatòria més destacada dels vuitens de final, a Mestalla, a partir de les 10 entre València i Atlètic de Madrid, Pizzi i Simeone. Per tant, un partit interessantíssim per molts motius. Demà és el torn del Barça contra el Getafe i també de l'Espanyol l'Espanyol, que s'enfrontarà amb l'Alcorcón.
Mentrestant, a la Lliga tot continua igual al capdavant de la classificació.
Sí, tenim a Barça, Atlètic de Madrid i Real Madrid, que han vençut en aquesta primera jornada de l'any. Es manté l'empat entre Matalassés i Blaugranes al liderat. Dissabte els dos equips s'enfrontaran al Calderón. En aquest partidàs que tancarà, recordem, la primera volta de la competició.
Canviem de competició, parlem d'hoquei patins. Avui es juga un partit de l'hoquei Lliga.
Entre Blanes i Vilafranca, la localitat salvatana a partir de les 9 de la nit. Els del Penedès han sumat de manera consecutiva en les darreres 3 jornades i són desens, mentre que els de Ramon Benito són 14ens i, per tant, necessiten el triomf per allunyar-se de les places de descens.
El Barça de futbol sala incorpora Diego.
El jove jugador brasiler s'ha presentat aquest matí a les instal·lacions blaugranes com a nou jugador de l'equip que entrena Marc Carmona fins al 2016. El tècnic vol que Diego aporti més intensitat a l'equip, que aquesta temporada no està sent tan regular com els darrers anys a la Lliga.
Motor, avui es disputa la tercera etapa del Dakar.
Sí, ho fa amb menys quilometratge del previst inicialment a causa de les fortes pluges. L'organització ha decidit retallar fins a 100 quilòmetres el recorregut. El castellonenc Joan Barreda defensa el lideratge en motos i Nani Roma vol convertir les bones sensacions de l'etapa d'ahir en un triomf avui a l'etapa de cotxes.
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Dues i deu minuts, comencem a parlar del Futbol Club Barcelona perquè demà tornen a competir els homes del Tata Martino. Arriben els vuitens de final anada d'aquesta Copa del Rei. El Barça, recordem, que s'enfronta al Getafe, un partit que demà començarà a les 10 de la nit a l'estadi del Camp Nou. Un Barça que, la veritat, va començar l'any molt bé, l'ha arrencat segurament encara millor i demostrant que aquest equip, tot i que no siguin ni Messi ni Neymar, dos dels millors jugadors del món, doncs segueix guanyant amb comoditat i homes com Pedro o Alexis que reivindiquen. La veritat és que, Roger, l'atac blaugrana està travessant ara mateix els millors moments de la temporada.
Hat-trick d'Alexis, un golet de Pedro, assistències d'una a l'altra, un bon paper de Cesc Fàbregas que també està jugant en punt d'atac en alguns partits, 4-0 contra l'Elx, i demà tenim aquest partit al Coliseum, Alfonso Pérez, aquest gran nom de d'estadi, al camp del Getafe.
No, juguen aquí.
Juguen aquí i la tornada allà. Perdoneu, aquí he tingut un lapsus d'aquells divertits.
Sí, però acabo de dir, no passa res. No passa res, coses del directe.
Coses del directe. Juguen al Coliseum la setmana vinent, per tant, no hi ha cap problema.
Tenim, jugaran.
Tenim llista de convocats per aquest partit. Al Camp Nou, demà a les 10 de la nit, diem-ho bé.
Sí.
I dues novetats destacades. Un, el retorn de Leo Messi, que ja apuntava doncs, que podria tornar perfectament. Ha rebut avui mateix l'alta mèdica, just després de l'entrenament. Per tant, ha entrat a la llista de convocats de Tata Martino i apunta a jugar uns minuts. No a titular, però sí segurament a jugar uns minutets demà. Les absències, Xavi i Bartra. Segurament per rotacions, sense cap mena de problema destacat o que sigui rellevant de cara als propers partits. Per tant, rotacions, diguéssim, normals d'una convocatòria de Tata Martino per un partit de Copa de vuitens. Diguéssim que això seria la notícia o la novetat. Leo Messi és el nom del dia, perquè torna, perquè jugarà demà uns minutets, perquè podria estar dissabte al Vicente Calderón. D'aquesta lesió que ha tingut Leo Messi n'ha parlat el Tata Martino.
Ha venido y ha trabajado como uno más en el plantel. Obviamente le falta a lo mejor un poco de fútbol, pero tratándose de Leo no creo que eso sea muy importante. Me parece que cuando uno habla de Leo lo que más interesa es que esté bien físicamente. El fútbol no lo pierde de ninguna manera.
Torna Leo Messi, Neymar, que no va jugar i que, per tant, apunta a tenir minuts, Pedro, Alexis estan en un gran estat de forma, Cesc està jugant molts minuts com a davanter, són 5 jugadors com a mínim, si afegim Tello podríem afegir-lo, però són com a mínim 5 amb un gran estat de forma o que poden aportar per qualitat, com el cas de Leo Messi, doncs a l'equip. Què passa? Això és un problema. És un problema perquè juguen 3, o juguen com 2 amb un altre, o juguen 4 en algun partit si algun el resitues al mig del camp, però això genera un problema per un entrenador. Ell no ho veu així.
No hay problema. Tengo que armar un equipo y soy el entrenador de Barcelona. Y habitualmente los entrenadores de Barcelona, cuando tienen a todos los jugadores a disposición, históricamente han tenido que tomar determinaciones. ¿Resulta fácil? No, claro que no resulta fácil, pero comparado con los que no, con los que tienen mucho menos, mi posición es mucho más cómoda.
De fet, ha arribat a enumerar, ha dit que 16 equips d'aquesta lliga doncs segurament ja desitjarien tenir aquest problema, altres 3 segurament no tant, però vaja, beneït problema per ell, perquè segurament tanta qualitat és fàcil triar al final que puguin tenir minuts tots plegats i que sigui un repartiment just al llarg de la temporada. Partit contra el Getafe, un partit doncs, que ens recorda que fa tot just un mes doncs, jugàvem al Coliseu amb Alfonso Pérez, això sí que ho dic correctament, amb un partit doncs, que va començar el Barça perdent per 2-0, que recordem aquell hat-trick de Pedro a la primera part, en 7 minuts va marcar 3 gols, es va posar 2-3, va acabar guanyant per 2-5, però aquells 20 primers minuts de partit doncs, van ser força desastrosos, per dir-ho suau, d'un equip que semblava totalment desubicat al camp. Li preocupa el Tata Martino que es repeteixi aquesta imatge en un partit de Copa, que segurament els gols en contra penalitzen molt més?
Tratar de jugar el partido como los últimos 70 minutos y evitar esos primeros 20 que fueron de mucha desconcentración, de cierta pasividad, de a lo mejor de mucho dejarle hacer al rival y no tomar las riendas del partido. Es cierto que también fueron 20 minutos aislados en los últimos 6 o 7 partidos, ¿no? Nunca nos había pasado.
Si et pregunto, Dani Balaguer, per una eliminatòria Barça-Getafe de Copa, en què penses?
Home, amb una jugada...
Amb una jugada, no?
Sí, una jugada que protagonitza un Leo Messi molt jove que, vaja, comença
a tancar esquemes,
a driblar jugadors, a deixar cintures pel terra del Camp Nou i marcar un gol segurament, com es va recordar, doncs molt maradonià, no?
Recordem que aquella eliminatòria va ser 5-2 anada, 4-0 tornada, el Barça eliminat, tot i el golaç de Leo Messi. Tata Martino, William, preguntat sobre aquell gol.
Ah, sí, no me acordaba. Pues lo que pasa es que él hace golazo cada rato, así que me es difícil acordarse de uno. Bueno, si juega mañana, ojalá que haga otro igual.
Qué vol, Tata, se hace golazos a cada rato, però home, aquell va ser sonat.
Hi va haver vídeo del partit, per alguns diaris esportius, que després pel gol que recordava.
Lo curiós és que després, no?, que la tornada, que també, com en aquest cas, va disputar el Coliseu amb Alfonso Pérez, doncs acabés perdent aquell Barça, però recordem, aquell Getafe no és el mateix d'ara, Aquell Getafe va arribar a unes semifinals, fins i tot de competició europea, que va perdre davant del Bayern, etcètera.
Ha canviat una mica.
Ha canviat bastant i com demostra el fet que aquest cap de setmana va caure amb contundència a camp d'un Sevilla a l'alça, però la veritat és que aquest Getafe amb Luis García s'està mostrant com molt irregular, no?
Capaç tot i de la fer plantilla bons... que té amb bons noms. Podria estar un pèl més amunt.
Jo considero que és una de les plantilles que pot estar tranquil·lament entre les 8 primeres de la Lliga. El que passa que sí que és cert que hi ha jugadors una mica d'aquells doncs, que els costa a vegades creure-s'ho, no? El mateix Pedro León és un jugador sensacional, però d'aquests amb sang d'orxata, no?
Qualitat extrema, però que apareix doncs, de vegades, en alguna ocasió.
Si el Barça està com està ara mateix i els de davant estan en forma, Messi arriba amb gana, Neymar també, vaja, aquesta eliminatòria s'hauria de decidir demà al Camp Nou.
Últim àudio que et poso de Tata Martino, que ja el deixem tranquil, que ha estat parlant 3/4 d'hora, com sempre, però tot i així sempre intentem destacar el més interessant, és sobre tot el que es comenta. És a dir, si tu ara preguntes a un aficionat culer sobre el partit de demà, dirà, va, sí, va, el Getafe, tal, però té el cap al partit de dissabte. I això genera sempre aquesta inquietud i aquesta incertesa de que els jugadors no surtin concentrats al 100% perquè estiguin pensant en el Calderón, per reservar-se una miqueta si jugues de títol. Totes aquestes coses que de vegades doncs, ens agrada parlar
aquestes
molt.
Aquestes cabòries
els dies abans. El Tata Martino, evidentment, doncs, ha respost el que toca, jo diria, però jo crec que més s'ho creu. És a dir, que la plantilla està plenament concentrada en guanyar demà contra el Getafe i després ja arribarà el que hagi d'arribar.
Tiene tanta preponderancia el partido del sábado que se habla mucho más afuera que adentro. Adentro, con un plantel como este, que es tan competitivo y que quiere ganar todo lo que juega, difícilmente... mañana podrá pasar lo que pase, ¿eh? No, esto no significa que uno tiene el triunfo asegurado, pero nada sucederá por estar pensando en el partido del sábado.
Doncs aquest Barça-Getafe demà a les 10 del vespre a l'estadi del Camp Nou, també a les 10 el Racing Club Almeria i a les 8 dos partits. L'Alcorcón espanyol, aquesta tarda els homes de Javier Aguirre que tornen a la feina per preparar aquest duel de demà a terres madrilenyes i també a les 8 el Betis Athletic Club. Aquests vuitens de final de la Copa del Rei arrenquen aquesta mateixa nit. Ho fan amb un partidàs a l'Estadi de Mestalla entre València i Atlètic de Madrid. Anem a parlar ara en temps de tertúlia d'aquestes vuitens de final de la Copa del Rei i també de com ha anat aquesta 18a jornada de Lliga Primera que tancava ahir el Real Madrid guanyant 3-0 al Celta, i també el partit entre el Rayo i el Villarreal, que guanyaven 2-5 als groguets, els homes de Marcelino.
Zona mixta, esports a la carta. La tertúlia.
Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Com dèiem, el Real Madrid va tancar ahir la 18a jornada de Lliga i aquesta nit comencen ja aquests vuitens d'anada de la Copa del Rei amb un partit de luxe a l'estadi de Mestalla entre València i Atlètic de Madrid. Per analitzar el que ha estat aquesta darrera jornada de Lliga, la pròxima i també la Copa, ens acompanyen tres comunicadors de moltíssim nivell. Saludem, per exemple, el Josep Soldado, que per la Sexta segueix el dia a dia de Can Barça. L'hem perdut, el Josep? L'hem perdut, el Josep. Doncs ara el saludem i li desitgem bon any. Saludem el Quique García, aquest sí que ja el tenim a punt. Company, benvingut, bon any, com estem?
Què tal, bon any, com esteu?
Molt bé, doncs va costar davant del Celta, ara en parlem, però al final en van caure tres i victòria al Sarró.
Sí, victòria, perquè era el que calia, no? El Madrid ha començat l'any, jo crec que amb una mica de decepció per la seva parròquia, però bueno, calien els tres punts i ja els tenim.
Saludem també el company Francesc Via de Pericos Online. Bon any i benvingut en aquest 2014 al Zona Mixta. Mestre, com estàs?
Molt bon any, com estem?
Déu-n'hi-do, quin tortell de partit el de l'Espanyol diumenge a Osasuna. Camp Perico, últimament, Francesc, sembla el dia de la marmota pràcticament cada diumenge, no? Partits ensupits...
Sí, jo l'altre dia, sí. Dani, feia una reflexió, feia un tuit, que deia, el 97 van començar els partits per pay-per-view.
Sí.
Tu t'imagines la quantitat de conyazos que ens vam, amb perdó de la paraula, que ens vam estalviar fins al moment? Perquè quants espanyols Osasuna així han existit i existiran? A part que abans no ho vèiem i sempre doncs, ens fiàvem d'allò tan peregrí que eren les cròniques dels diaris, que tampoc sabíem exactament si l'home s'havia anat al bar o l'havien explicat, o m'entens? O sigui, era una cosa...
Sí, sí.
Vivíem amb una ignorància dolça. Sí. Però ara tenim que tragar-nos, per aquesta passió malaltissa que tenim, doncs uns bodrius importants, no? I llavors, doncs, al final, doncs, això doncs, redunda en perdre la nostra paciència, doncs amarrades com les de l'altre dia, de tot tipus, perquè s'ha focalitzat sí. molt en la de Javi López, però també insistiria doncs, que hi ha alguns jugadors que la veuen la porteria, però la veuen, vaja, no sé, la pilota no sé si la veuen rodona, quadrada, o la porteria la veuen, no sé, però en qualsevol cas l'Espanyol absolutament inoperant en atac, com ja ens ve tenint acostumats, i al final doncs, fins i tot el tècnic, que també, doncs, també s'equivoca i es fa expulsar, no? En fi, tot
sí. Ara en parlem una mica més a fons d'aquest partit de l'Espanyol, del que li espera demà al Corcón. Saludem també, ara sí que ja el tenim aquí, el Josep Soldado, que per la Sexta segueix el dia a dia de Can Barça. Josep, bon any i benvingut al Zona Mixta de nou.
Hola, amic Dani, bon any.
Com va això? Bé, no? A Can Barça almenys va acabar l'any força bé i sense Messi i Neymar l'equip també goleja.
Sí, avui gran notícia perquè Leo Messi ha rebut l'alta, ja estava previst, però bé, faltava aquesta confirmació, suposem que demà reapareixerà uns minutets contra el Getafe i després ja se l'espera perquè pugui estar al 100% i sempre contra l'Atlètic de Madrid. El Barça és cert que ha sobreviscut a gràcies importants com el Des, el Messi, fins i tot l'altre dia dona la sensació que si no juga el Neymar no passa res perquè estan molt enxufats tant Pedro com Alexis, però tot i que el Barça està en un gran moment ara mateix, aparentment, jo crec que diumenge, dissabte millor dit, li arriba realment la prova de foc, el termòmetre que li dirà en quin moment de joc i fins a on pot arribar aquest Barça i si ha de retocar alguna cosa o ha de mantenir el mateix camí de ruta. Jo crec que és la prova de foc per excel·lència dissabte i sabem realment contra un rival directe si aquest Barça realment està funcionant o s'han de canviar coses, perquè ara ja sí que comença l'hora de veritat.
El gran partit de la setmana, no, companys? El d'aquest dissabte al Calderón, aquest Atlético-Barça, que mesurarà el Barça, com deia el Josep, si està en el seu millor moment i ja definitivament és el candidat número 1 indiscutible a guanyar la Lliga, o si l'Atlètic de Madrid podrà plantar cara als blaugrana. Com veieu aquest partit? Comencem per tu, si vols, Quique.
Home, mesurarà també no només el Barça, perquè jo crec que el Barça, comparant amb, amb els equips, amb el Madrid i amb l'Atlètic de Madrid, els equips que estan allà dalt de la classificació, crec que el Barça té la bona notícia, la bona sort, que ara mateix té dos jugadors, com són el Pedro i l'Alexis, que estan en un moment brutal, en un moment que estan veient porta amb moltíssima facilitat, perquè jo crec que el Barça tampoc és que sigui un equip molt diferent dels primers mesos de competició. Sí que ha evolucionat, sí que està, potser el to general és una mica millor, però penso també que el partit de Getafe, l'últim de l'any 2013 i aquest primer del 2014, han demostrat que Pedro i Alexis se basten i se sobren per decidir un partit de Lliga contra un rival normal, contra un rival de mitja taula o de zona baixa de la taula. Serà un partit que mesurarà el Barça, però també serà un partit que mesurarà el Messi. Sobretot psicològicament, de tot el que s'ha dit, de tot l'embolic que s'ha muntat en les últimes setmanes de l'any amb el tema del Xavier Faus i la renovació, les declaracions creuades, i també físicament, com ha treballat, quina feina ha fet amb el recuperador de la selecció argentina, amb el recuperador del Barça, amb la vigilància, entre cometes, de Zubizarreta, que va anar cap allà durant uns dies. També es mesurarà com ha tornat el Messi. Crec que ha tingut temps per recuperar-se, i si és cert el que diuen i el que hem vist d'imatges del Messi entrenant-se i de les hores que ha dedicat a la seva recuperació total i agafar la forma, que és igual d'important, perquè si ja recuperes de la lesió però no estàs en forma, diumenge no faràs res, doncs també serà un termòmetre molt important pel Messi, a veure com ha tornat contra un rival que serà no difícil. O sigui, jo crec que és el partit més complicat que té el Barça des que ha començat l'any.
Francesc, és el partit...
La temporada, no l'any, clar.
Sí, de l'any, sí, ja t'entenc, de la temporada. Francesc, és el partit o aquest de dissabte o el de diumenge a Cornellà entre Espanyol i Madrid?
Home, a veure, evidentment, el partit que més m'interessa és el meu equip, però no deixaré de veure l'altre, donat que, ni que sigui en certa manera, l'Atlètic Madrid també considero que representa una mica a tots els equips, com si diguéssim que bé, estem patim aquesta dictadura absolutament injusta, aquest dels drets televisius, i que en certa manera doncs és l'únic que té opcions de trencar una miqueta el monopoli entre Barça i Madrid, tot i que evidentment jo penso que al final doncs acaba, com va dir el Pi Simeone, acaba pesant els diners, acaben pesant els recursos, acaben pesant les plantilles, i segurament doncs la cursa de l'Atlètic de Madrid que serà doncs nedar i morir al final doncs a la orilla, no? Com diuen, però jo penso que no sé, en certa manera és un pols, inclús per mi molt més atractiu que els famosos clàssics que acostumen a ser tan parlats i acostumen a ser partits del segle, que n'hi ha 34 per any, i aquest any doncs jo crec que aquest Atlètic de Madrid en dona una mica de vitalitat a la Lliga, una Lliga que de tota manera segueix sent absolutament desigual, perquè clar, sí, és cert, com comentava, que el Barça doncs ha guanyat amb solvència, però mireu els rivals amb els quals s'ha trobat. Jo crec que he tingut molta sort de recuperar els homes que recuperen el moment clau de la temporada, perquè aviat té un Manchester City que és una altra cosa, no? Llavors doncs al final guanyar ells 4-0, doncs escolti, això ja no és notícia, no? Però en qualsevol cas, doncs bé, veurem a veure què dona així aquest Atlètic de Madrid-Barça.
Tu com ho veus, Josep? Creus que l'Atlético realment podrà plantar cara a aquest Barça, com ho està fent almenys amb la resta de jornades quan no s'enfronta l'un a l'altre? Com veus aquest partit de dissabte, tu?
Fa unes setmanes per aquí.
Hem perdut o no sentim bé el senyal amb...
Està classificat de forma sòlida pels vuitens de final, a la Lliga va co-líder, equip sòlid... Això continua en marxa, i ara per ara és veritat. Jo és que veig a Barça i a l'Atlètic de Madrid amb un pols i un esglaó per sota del Real Madrid. És a dir, jo ja em començo a creure que l'Atlètic de Madrid li pot disputar la Lliga al Barça. És veritat que després, quan hi hagi més partits acumulats, per exemple, aquesta setmana no és el mateix que l'Atlètic de Madrid jugui a més talla que el Barça.
Va conduint el Josep, i anem perdent-te i recuperant-te, Josep. Josep, anem perdent-te i recuperant-te. Estaves dient que aquesta setmana l'Atlètic té partit més dur que el Barça, no? I això a veure si li pot pesar la cara dissabte.
Sí, és el que estava dient, que parlàvem fa una setmana en el mateix programa del dubte si l'Atlètic de Madrid aguantaria el pols de la Lliga, i de moment està sent que sí.
Sí.
I a part, vull dir, el Barça no és el mateix aquesta setmana que té un partit contra el Getafe, que en teoria l'ha de resoldre, que l'Atlètic que el té contra el València. És un duel, en aquest sentit, on
Bueno, hem perdut definitivament la comunicació amb Josep Soldado. Que,
ai, la ronda, són molt dolentes la ronda.
La ronda són dolentes, a veure si podem recuperar-ho, perquè li volia preguntar amb ell, que segueix el dia a dia del Barça, feia molt de temps que Messi no es trobava en una situació com la que s'ha trobat ara, i em parlava una mica abans el Quique García, no? D'aquestes ganes o aquestes sobreganes o sobreexcitació que pot tenir l'argentí el dia que torni a jugar. Potser vol fer-ho tot en un dia i veurem això com ho gestiona ell i a la vegada l'equip, no? Això li pot passar una mica al Barça davant de l'Atlético, com ho veieu?
Home,
jo
penso que és molt important veure el Messi que veiem ara, eh? O sigui, jo tinc molta curiositat, sobretot perquè des de l'entorn culer, una part de l'entorn culer, ja hi ha tot tipus de conciliàbuls i tot tipus de confabulacions, que si abans, que si la directiva Rossella vol fotre fora, que si això estan empenyent a una sortida, que si al final altres diuen que no, que és que el jugador propi també està pensant més en el Mundial que en el Barça. Tinc curiositat a veure què pot passar, perquè... O sigui, vale, és cert que venim d'uns anys que certes coses no han succeït, però recordem que la capacitat d'autofagocitar-se del Barça sempre ha començat normalment pels ídols sortints, no? Que no l'han sabut gestionar de la manera, si és que hi ha una manera correcta, no l'han sabut gestionar de la manera ben correcta. Llavors, tinc molta curiositat per saber com es gestionarà això i què passarà amb Lionel Messi quan torni.
Sí, i tu com ho veus, Quique?
Jo penso que, a veure, creure en la recuperació total de Messi d'aquí al diumenge o amb la feina que ha fet l'últim mes pel partit de diumenge o d'aquest cap de setmana és un acte de fe. Si hi ha un jugador en el món que se li pot tenir fe és el Messi, evidentment, però clar, veus els números que ha fet el Messi durant aquesta temporada des de setembre o des de l'agost i els números que portava la temporada passada, que crec que portava 27 o 28 gols i fins ara porta 8 o 9, i clar, creure que diumenge sortirà el Messi, farà un hat-trick i deixarà l'Atlètic de Madrid a 3 punts, per mi és un acte de fe. Clar, insisteixo, si hi ha un jugador amb què se li ha de tenir fe és el Messi, però penso que serà una recuperació molt més pausada o molt més pas a pas que no esclatarà en un partit i farà... Però clar, és que és el Messi, o sigui, jo mateix m'estic dient l'argument contrari perquè, clar, és complicat preveure com sortirà aquesta recuperació, com sortirà el jugador d'aquests mesos o d'aquestes setmanes en què ha estat fora i que s'ha estat preparant, que s'ha estat recuperant i, a més, molt lluny del seu ambient normal. Però, home, s'ha de tenir en el Messi, però... també amb una precaució que parla dels números, o sigui, no és el Messi de l'any passat que ha tingut la mala sort que s'ha lesionat i portava 25 gols, no, és un Messi que ha estat que ha estat molt pla, un joc molt pla i un joc molt massa desapercebut pel que és el Messi durant tota la temporada, no de la lesió.
Josep, que t'hem recuperat, ja estàvem parlant una mica a ser adivins, no? I saber el Messi com tornarà, si s'exigirà massa ja el primer dia, si pot estar sobreexcitat, no sé, intentar fer una mica de càbales de com podíem veure el retorn de l'argentí.
Sí, Dani, disculpeu, que tinc un petit problema de cobertura aquí, me'n vaig i torno. A veure, jo crec que el tema de Messi, més enllà del seu estat de forma i com tornarà, jo crec que el té al cap. És a dir, jo crec que va arribar un punt que tenia por a lesionar-se i es va lesionar. La segona vegada va quedar palès i fins i tot es va deixar anar des de l'entorn de Messi, doncs que sí, que realment hi havia un problema psicològic, i ara fins i tot amb la tornada d'ell, després d'haver un gran entrenament davant el mini estadi que estava en forma, el Tata Martino ho afirmava, que potser encara ha de fer net al cap. I jo crec que Messi, jo crec que tornarà en forma, però veurem al Cogu com li funciona, perquè aquest home doncs ara té la mentalitat de dir que ha de tornar a ser el Messi de sempre, però alhora ha de saber en quin moment el seu cos l'ha de parar, perquè és que ara una lesió de 2 mesos, posa-li al mes d'abril, pot ser fatal, perquè jo crec que Messi, ja el Barça pot dir el que vulgui, però jo crec que al cap, entre fer i ser, ja té una cosa, que és el Mundial, perquè és la seva gran oportunitat de fer un gran paper en una fase final com la de Brasil. Llavors jo crec que Messi tornarà, estarà bé, però jo crec que sobretot el cap ha de perdre aquesta por a lesionar-se.
Escolteu, d'un argentí a un altre argentí, va, que és molt d'actualitat, Quique, aquesta és directa per tu. Hi ha cas Di Maria o no hi ha cas Di Maria?
Tant que hi ha cas Di Maria, sí? I tant, jo em vaig indignar soberanament quan vaig veure com sortia del camp, perquè per mi no el delata acomodar-se el pantaló. El de lata, el riure, el somriure amb qui surt. Sent la xiulada del Bernabéu, riu i es porta la mà al pantaló. Doncs per mi hi ha cas Di Maria, i per mi Di Maria hauria de ser un jugador que no anés al Mundial perquè no jugarà un minut més amb la samarreta del Madrid. Ho sento moltíssim.
Tu creus que hauria de ser sancionat?
Per mi així hauria de ser.
Hauria de ser sancionat?
No, sancionat i apartat, però directament. I ara, si vols anar al Mundial, que et portin per portar l'aigua o les venes, el que vulguis.
El tema Di Maria és un tema molt seriós dins del Madrid i m'ha semblat lamentable avui Sergio Ramos penjant una foto a Twitter al costat de Michael Jackson fent aquell gest popular de posar-se les mans a les parts.
És que, vull dir que saps el que passa?
Li treu dramatisme quan és un cas seriós i ho està fent un dels capitans del Madrid.
El pobret de Sergio Ramos ha decidit fer la seva carrera ja com a humorista amb els Morancos. Entonces ja no hi ha més a parlar. Perquè Sergio Ramos, la temporada que està fent i les tonteries que està fent, jo no sé si és la paternitat futura que tindrà amb la Pilar Rubio, que li agrada sortir a l'Hormiguero o el què, però el del Sergio Ramos també s'ha de mirar amb un psicoanalista. Parlem dels problemes psicològics del Messi, però és que el Madrid té el manicomi que hi ha al Madrid, té-la.
No, és intolerable. Jo penso que és intolerable que un altre cop els jugadors s'oblidin, reiteradament ho fan, que qui els pagui és el públic. O sigui, això és així. O sigui, s'obliden continuadament. Fa poc estic recordant justament un exjugador del Madrid, que ara està a l'Arsenal, com un altre jugador, doncs el Per Mertesacker, el va esbroncar perquè no es va dignar a saludar la seva massa desplaçada en un partit que l'Arsenal havia perdut. Doncs, evidentment, això no arriba a la provocació que fa ahir Di Maria. I aquesta suposada companyonia dels seus companys de vestidor la veig absolutament ridícula, perquè, a veure, no tenen que ficar-se en una situació com aquesta. Segurament, si no volen parlar malament dels companys, però el que no han d'intentar, ahir vaig escoltar també a GC sortint dient, bueno, jo no quiero meterme en un jardín, pero son reacciones comprensibles. A veure, comprensibles no. Usted pot estar enfadat o no enfadat, però que un gest tan desconsiderat.
Fem un poc intel·ligent, Maria, perquè si allò no ho vam fer expressament, tu no pots portar el dubte en una situació així on estàs caminant entre el bé i el mal. A vegades parlem de futbolistes que tenen una mentalitat curteta, però és que a vegades donen motius. Per exemple, no va veure l'altre dia Theo Walcott fotent-se dels aficionats del Tottenham amb el 2-0, anant en camí, i resulta que no sabia que s'havia trencat els lligaments. Ara qui s'ha de riure d'aquí? 6 mesos de baixa. Que...
I espera el Mundial.
Això, que els jugadors no hi arriben, és que a vegades és que s'ha la mentida.
Sí, sí, ens
ho... Clar, és que hi ha persones que han tingut la sort de néixer amb aquest talent de jugar amb la pilota, perquè pensa, si no haguessin tingut aquest i hagués sigut de la seva vida, perquè dius, com es poden comportar d'aquesta manera? És que no s'explica, bueno, estan endiosats i mira, no ho sé, però és que és, a mi em sembla que no és que hi hagi cas Di Maria, és que, i a més, és que és molt patètic mirar de tapar-ho al jugador dient, no, com ho del pantalón, vinga, va, tingues un parell del que s'ha de tenir i digues, exacte, mira, no, sí, estic fan de la visió del Bernabéu i aquí és el que hi ha, ja està, i
aquí
fora.
Està. Si ha tingut nassos per fer aquest gest, ara que tingui nassos per mandar-ho, però no té.
Ho dius i ja està, i no passa res, sí. Ja està. No passa, i les sí, cartes a la mesa.
Ahir no va sortir a la zona mixta del Madrid i en canvi sí que va trucar al seu amiguet de l'emissora que té a Argentina per donar explicacions. És a dir, després m'ha donat la cara, sí.
Clar, normal.
Sí, i a l'espanyol, francès també tenim, vaja, tenim un jugador que podríem dir que està en estat de rebeldia, com és el senyor TV Bifumà, que en aquest cas truca periodistes o exentrenadors de l'espanyol, no? Com Luis Fernández, per dir que sí, té una clàusula de 10 milions, però que l'espanyol per 4 el deixa marxar. Aquest també...
No sé si el tenim o no el tenim. Ara faré una trucada mentre estem parlant, a veure si encara el tenim, perquè potser que ja ha marxat. Perquè, clar, que amb aquest senyor mai se sap i perquè és així d'inestable. Bueno, jo penso que és un jugador que també ha fet honor a aquesta mala fama que tenen els futbolistes de tenir moltes més coses més interessants al seu pentinat que no dins el cap, no? És així. Llavors, una altra cosa és que a mi m'agradaria que algú digués què ha fet aquest senyor, Thierry, per mereixer, jo per mi la veritat, o sigui, 4 milions, no, jo per menys per molt menys el venc, o sigui, personalment m'agradaria que alguns jugadors tenen
Són com allò, que diuen, com diuen que això és un tòpic, diuen dels argentins, i cal vendre'ls pel preu que diuen que valen, no? No pel que realment valen. Doncs justament jo crec que a Diaby li passa una mica el mateix. O sigui, és un jugador que absolutament es té a si mateix sobrevalorat.
Sí.
I jo penso que l'Espanyol faria bé de treure-se'l el més aviat possible. A més, amb el problema econòmic que té el club, jo crec que, vaja, jo no trigaria molt a acceptar una oferta mentre aquesta sigui raonable, i per mi, entre els 2 milions i escaig i 3 milions, és absolutament perfecte el preu de Diaby per sortir de l'Espanyol i Bombeni Bertanova.
Però segurament s'hauria de reinvertir aquests diners, perquè si l'Espanyol alguna cosa li falta és una mica de gol,
sí,
no?
Sí, es reinvertirà, com va dir Aguirre, en pagar deutes, perquè els empleats no han cobrat encara tot el sou ni tota la paga.
Quin drama.
I l'Espanyol deu molts diners, i quan dic empleats va des del senyor que obre la porta fins al porter, no? Ja m'entens.
Sí. Doncs l'horitzó no és gaire bonic, perquè si l'Espanyol li falta gol, marxa Diaby, no reinverteixen aquests diners en portar cap jugador, perquè alguna possible cessió, el cas de Jeffrey en francès, que s'havia parlat, impossible també, perquè el jugador aquest té una fitxa molt alta, no?
Hem tingut accés a l'entorn del jugador i el jugador doncs vol marxar, perquè tampoc, un altre també, cas de sobrevaloració brutal, Atenció, jo no parlo de qualitat d'un o d'altre jugador, però un jugador que m'agradaria que algú em digués tres jugades de Jeffren, o el currículum de Jeffren, tothom el que acabaria parlant del Barça B. Escolti, el futbol és alguna cosa més. I al final, doncs, aquest jugador vol marxar, però l'Espanyol no pot accedir a la possibilitat de pagar-li el sou, un sou per altra banda, que pel que ha fet el jugador també em sembla absolutament desorbitat.
Digue, Josep.
El futbol està inflacionat, sí. I inflacionat gràcies a personatges com aquest.
Sí, digue, Josep.
No, Josep. Estava dient que Jeffren sempre ha tingut bona premsa, sobretot perquè ha estat a Can Barça, el que passa que també és veritat que a l'hora que tenia bona premsa, perquè tenia bon nom per això, perquè havia sortit a Can Barça, després, quan li arribava aquelles oportunitats, en profe no les podia aprofitar perquè es lesionava. Era un jugador que, bueno, era i és, perquè se'n va anar a Portugal i sempre ha tingut moltes lesions, i sempre això de portar l'etiqueta al Barça després et beneficia per fer unes negociacions, però jo crec que, evidentment, és molt d'acord amb ell que no perquè tinguis aquesta bona fama de venir d'un club com el Barça i el prestigi que té això, doncs l'Espanyol ha de pagar el que sigui. Mm-hmm. És una pena per l'Espanyol que el diumenge no pugui jugar a Sergio García. Jo crec que és una baixa molt, molt i molt important, perquè realment el Madrid ha de mostrar contra el Celta que qualsevol equip el pot guanyar, i l'Espanyol en Sergio García jo crec que tenia aquestes possibilitats que potser han quedat una mica marmades. Però bueno, a veure què passa, a veure si l'Espanyol és capaç de donar la sorpresa.
Sembla complicat que sense Sergio García es pugui fer alguna cosa davant del Madrid.
Bueno, ha fet un recurs que encara crec que no està resolt, crec que es presentava avui, o sigui que...
Sí, però a mi em sembla que és clara la groga, eh? Jo crec que és clara la groga, Francesc, sincerament,
Sí, no, però s'ha presentat recurs, no diria ni que no.
Ja.
Alguna cosa estimarà a l'efecte, no sé.
A veure.
En qualsevol cas, sí, sense... És molt complicat sense Sergio.
Sí. Molt bé, companys, doncs anem seguint aquesta setmana que es presenta realment apassionant, tant a la Copa com també a la Lliga. N'estarem pendents. Gràcies al Josep Soldado, gràcies al Quique García, gràcies al Francesc Via. Que vagi molt bé aquest nou any, Que sigui positiu.
A vosaltres, igualment.
Una abraçada, adéu.
Vinga, una abraçada. A tots.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint.
Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
When you walk
Futbol català.
Hold your hand.
2:43, ja us dèiem al principi del Zona Mixta que avui, més que un dimarts, era un dilluns, perquè ara seguim parlant de futbol, en aquest cas del grup 3 de segona B, un esport, el futbol, que normalment és sempre prioritari els dilluns, i avui, tot i ser dimarts, doncs, també ho continua sent. Volem parlar de l'equip més en forma català de la categoria, de l'OSPI, que sens dubte ha canviat, ja ho venim dient radicalment des de l'arribada de Quico Ramírez a la banqueta. Ara mateix, de fet, són el millor català de la categoria, 4 victòries consecutives, i han passat de pensar en la part baixa, pensar a començar a fer-ho en la part alta de la classificació. Estan a només 4 punts ara mateix de la zona de play-off. Saludem a un dels homes importants d'aquest OSPI, com és el seu porter, el Carles Cravioto. Carles, porter, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do com esteu, eh? Acabeu 2013 en ratxa i arrenqueu 2014 doncs en la mateixa línia. Podem dir que això rutlla, eh, Carles?
Sí, la veritat és que portem una bona ratxa, no? I bé, començar l'any nou amb una victòria i seguir les mateixes sensacions que vam acabar, pues, et dona un plus més, no? De que les coses s'estan fent bé i bé que això pot tirar cap a amunt.
Però tot i així, el míster, hem sentit unes declaracions després del partit d'aquest diumenge, que ell segueix pensant primer en la permanència i matemàtica, i després ja tindrem temps de pensar en el play-off.
Sí, jo crec que aquesta és la manera bona de pensar, no? Perquè venim d'una situació molt delicada. Sí que ara estem en una situació molt, molt més bona, però bé. Quan vam pensar en poder fer alguna cosa més, ens van donar una clatellada contra la Constància, i jo crec que el camí és anar partit a partit i bé, aconseguir primer un objectiu, com és la salvació, i després pensar en un altre, no?
Sembla poc, no? Veient ara tal i com està l'equip, aquestes 4 victòries consecutives, doncs pensant la permanència quan segurament esteu fent mèrits futbolísticament per creure que es pot estar dalt.
Sí, la veritat és aquesta, no? Que els mèrits estan allà, no? El que passa és que aquesta categoria és molt, molt dura, no? I bueno, igual per dos partits i tornes a estar a la zona baixa, no? Sí. Jo crec que bé, la dinàmica és bona, el joc és bo i pot ser que podem estar allà dalt, lluitant almenys per estar entre els 4 primers, però està clar que això t'ho donarà el partit a partit, no? Si la setmana que ve perdes, pues tornes a pensar una mica a la part de baix, no? Crec que el camp de l'Alcoi és una altra final, sí. Una final important, perquè és un equip que si el guanyes t'apropes amb ells i són el tercer classificat, i crec que aquest diumenge es pot veure una mica per on hem de tirar.
El partit d'aquest diumenge, com deies, és contra l'Alcoyano, ara mateix tercer classificat amb 35 punts, té 5 punts més que l'OSPI, i com dius, Carles, és un partit d'aquells que són més de 3 punts. Només en sumaràs 3 a la classificació, però clar, si guanyes, llavors sí que et col·loques allà dalt i davant d'un equip molt, molt fiable.
Sí, és el que tu dius, no? És més de 3 punts, perquè t'aproparies molt a la zona alta, guanyaries molts punts, bueno, 3 punts amb ells, estaries sol a 2, i bueno, la veritat és que sí, no? Que és un partit molt, molt important, i bueno, l'equip està mentalitzat per això, no? Per anar allà a guanyar, i bé, esperem aconseguir-ho, i si no pot ser, almenys no allunyar-nos d'aquest equip, que és una mica el que marca la zona de play-off.
Amb Quico Ramírez heu guanyat moltes coses, es demostra amb aquests 12 punts dels últims possibles, amb molta fiabilitat que teniu al davant, però sobretot fiabilitat defensiva, no? Tu com a porter això ho estàs també vivint en primera persona. Només heu encaixat 19 gols. Esteu bé, no?, al darrere. Aquí comença tot, no?
Sí, jo crec que és una de les coses que va va inculcar, no, a l'equip, no? Primer està bé defensivament i després la veritat és que tenim un equip amb molta qualitat, no? I això, vull dir que no, si l'equip està bé defensivament, surt, s'està veient en els partits que la gent quan té el 0 a la porteria és, bueno, es deixa anar una mica més i crec que estem fent un joc molt, molt bonic per la categoria, no? Crec que al meu pare, que som del que he vist ara, l'equip que més juga al futbol, i a part, ara mateix, és el que tu dius, no? Estem defensant molt, però molt bé.
I al davant ja demostreu que seguiu tenint gol, no? Aquest equip tenia gol i el té, no? Vull dir, tercer màxim realitzador de la categoria.
Sí, és el que et dic, no? Al principi ens va costar molt, perquè, bueno, també justament la part de dalt és la que va canviar tota i jo crec que faltava això, no? Una mica, no? Que la gent es conegués una miqueta més i, bueno, i també darrere saber què tenien que fer, no? Nosaltres sí que tenim que, bueno, jugar a l'atac, però primer tenim que tindre una solidesa defensiva, que això et dona una mica el que tinc, no? El tindre aquesta tranquil·litat de si tenim el seu de la porteria, que a dalt farem coses perquè tenim gent de molta qualitat.
Mm-hmm. Amb la teva experiència ja en aquesta categoria, a la porteria sota els tres pals de l'Hospi, pel que fa a la resta de rivals, Llagostera i Atlètic Balears, tu creus que tenen plaça fixa ja entre aquests quatre primers, o encara és molt d'hora i poden canviar moltes coses? Perquè sembla que aquestes dues primeres posicions estan adjudicades i la tercera i la quarta és on aquí hi ha molts equips, fins i tot fins la pràcticament la onzena posició, doncs uns nou equips que lluitareu per aquestes dues places. Més o menys és així, o com ho veus?
Bueno, jo crec que encara queda molt, no? Sí que és cert que el Llagostera i el Balears porten un avantatge molt bona i, bueno, els resultats estan sortint, no? Però també jo l'any passat em vaig veure allà i no és fàcil, no? Aguantar aquest ritme i tindre que guanyar tots els partits, perquè si no pots quedar fora d'aquests jocs i, bueno, porta molt bé, però tampoc és fàcil estar allà dalt i ser l'equip a batre i, bueno, no sé com aguantaran. Mm-hmm. Suposo que bé, no? Perquè són equips molt sòlids i estan demostrant, no? Però bé, això pot passar a qualsevol cosa, però ho tenim molt bé, no? I després de tercer classificat cap a baix, pues, el que tu has dit, no? Que porta cara... Hi ha molta gent, molts equips en joc i molts punts i pot passar a qualsevol cosa, no? Ja t'he dit, un parell de mals resultats per qualsevol equip i un parell de bons resultats per un altre, doncs pues, pot canviar tot, no?
Després d'haver jugat amb tots ja en aquesta primera volta, amb tots els equips, quin és el que més t'ha agradat, Carles? Quin rival?
Doncs, bueno, el Llagostera a casa, jo no és que m'agrades molt, però va demostrar que és un equip molt fort i, bueno, l'altre que em va agradar molt va ser el Villarreal, no? Que té molt bon equip i, bueno, ja molt bons equips. I, bueno, no diria un que m'hagués agradat molt, perquè jo crec que amb tots hem competit molt i crec que hem sigut, si no millors, molt igualats. I bé, jo em quedaria amb el meu, no? El que m'ha agradat més ha sigut el meu.
L'Hospi està ara mateix llançat amb Quico Ramírez a la banqueta i Carles Cravioto, un clàssic sota pals. Desitgem que us segueixin anant molt bé les coses i a veure si aquesta quarta victòria aquest cap de setmana es converteix en la cinquena, guanyant en un camp molt difícil com és el del Collao. Que vagi molt bé, Carles, i gràcies per atendre'ens.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, que vagi bé.
Zona Mixta, el programa esportiu dels migdies a Ràdio Esteu. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda t'oferim la millor carta esportiva. La més selecta. No li falta res. Si ho vols provar, ja ho saps. Esports a la carta al migdia, només per gourmets. Zona Mixta.
Botemanía te toca ganar. Juega con responsabilidad. Restaurante para picar Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Bàsquet al dia.
Set minuts per acabar el Zona Mixta. Dediquem, doncs, pràcticament la totalitat d'aquests a parlar del món de la cistella i del torneig bàsquet júnior de l'Hospitalet, que finalitzava diumenge amb el triomf del Reial Madrid, que va guanyar a la final a l'Unicaja de Màlaga. Saludem al director d'aquest torneig, el senyor Francisco Caballero. Com estem, Francisco? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Com va això? Dos dies després de la disputa de la gran final, més tranquil o encara atrafegat?
Home, tranquil i encara cansat, perquè bueno, són dies molt intensos de bàsquet i que l'organització ha d'estar darrere de qualsevol detall, però molt contents amb el resultat, amb el bàsquet que s'ha vist, amb l'afluència de públic que ha vingut a l'Hospitalet Nord. I la veritat és que el balanç és excel·lent, molt positiu, i bueno, pues ara, home, no diré que treballem ja sacarà el pròxim torneig júnior, però sí que bueno, pensant en coses per millorar i bueno, amb ganes de que arribi ja el proper.
Després de 35 anys encara hi ha coses a millorar, Francisco, això demostra també l'ambició i les ganes de fer les coses bé que teniu aquí al club, no? Vull dir, és
sí, admirable. Home, sempre hi ha detalls que s'han de millorar i sempre hi ha... Pensa una cosa també que sobretot en les últimes edicions, clar, el torneig va creixent, el torneig va sent un reclam a nivell internacional molt important. Aquest any hem rebut a 14 franquícies de la NBA que han vingut a veure els jugadors joves que estan despuntant ara mateix a Europa. Vull dir, els temps van canviant, els fets i les circumstàncies també, llavors ens hem de posar al dia, no? També amb les noves tecnologies, per poder difundir amb tot el que es mereix aquest torneig, no? A nivell mundial, no? Que realment ara és el que ens trobem, no? Que no és només un torneig que fem a l'Hospitalet i que, bueno, ha tingut una repercussió, és que tenim seguidors a tot el món que estan veient com transcorreix, no? el torneig, els tres dies de competició.
Pel que fa als esportistes, aquests joves jugadors que són el millor del bàsquet europeu, qui t'ha impressionat més, Francisco? Quin jugador d'aquests, com en el teu dia et va sorprendre, doncs, Nacho Azofra, quan tu eres molt, sí, bastant més jove, qui t'ha, sí, no sé, quin jugador ens destacaries aquí al Zona Mixta?
Bueno, aquí, a veure, jugadors que tindran un futur ACB i Eurolliga i fins i tot NBA, sí, hem vist alguns, eh?
Sí?
A mi personalment, sí. Això, i no dit per mi, sinó dit per els scouters de la NBA que han vingut i s'han acostat aquí al torneig. Hi ha un jugador que no ha entrat dins del quinteto ideal del,
sí,
torneig,
sí,
que ha impressionat molt els professionals de la cistella, que és Iberg Olmaz. Uh-huh. Aquest és un pivot del Fenerbahçe Ulker Istanbul.
Sí.
Em sembla que són 2'12", 2'13".
No, un armari.
Un armari. però el més curiós d'aquest jugador és que, sí, porta jugant, no arriba a 2 anys.
Ostres.
I ja dintre d'aquesta, podem dir, petita carrera, ja en el seu currículum podem incloure que ha defensat ni més ni menys que a Kevin Durant en el partit amistós que va fer Fenerbahçe contra el
Oklahoma City Thunder. Uh-huh.
Que bueno, que a més, doncs, Željko Obradović, ser el millor entrenador que hi ha hagut en molts anys a Europa, s'ha fixat ja en aquest noi, en aquest jugador, i bueno, pues, li ha donat aquesta responsabilitat. Després, esclar, vull dir, el MVP del torneig, Marc García, un jugador amb un talent ofensiu molt gran, sí. A més, molta facilitat per anar al rebot. Pensem que a part dels punts que ha notat, doncs, ha arribat gairebé als 10 rebots per partit. Després també un jugador turc que de fet ja a nivell europeu, doncs, té un paper destacat, és el seu base Ibrahim Berk Uğurlu. Podríem donar fins a una llista de 5-6 jugadors amb una projecció NBA fins i tot, no? O sigui, això parla del nivell que hem viscut aquests dies al torneig.
I també m'han parlat molt bé d'una escorta local, el Xavier Gómez, que ha rendit un molt bon paper, no?
Home, també, és clar, vull dir, dins dels destacats del torneig, el Xavi Gómez, amb una mitja gairebé d'11 punts per partit, ha destacat en el seu paper, és un jugador molt físic, és un jugador, una escorta d'un 92, amb bona mà, amb un talent ofensiu també, doncs, que té molta facilitat per anotar, i bueno, pues, també que ha tingut la possibilitat de poder jugar contra jugadors de la seva generació de nivell europeu, no? Vull dir, això és el més important pels nostres jugadors de dospi, no? Que puguin, no sé si per un cop a la vida dos, o que tinguin aquesta oportunitat, no? Que és la que li dona el torneig júnior del Club Bàsquet Hospitalet.
Doncs Francisco Caballero, director del torneig bàsquet júnior de l'Hospitalet, moltes gràcies per atendre'ns també, com ja vas fer la setmana passada. Enhorabona per aquest nou èxit en l'organització d'aquest torneig i, com deies, a començar a treballar de mica en mica, tampoc ara tot de cop en la 36a edició que serà, doncs, l'any que ve, ja, el 2015. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i, com vaig dir, gràcies pel vostre seguiment i el vostre suport, de veritat.
Molt bé, que vagi bé, Francisco. Sí. Aquesta tarda, gràcies. Aquí al Bàsquet al Dia, amb l'Òscar Merino, més torneig júnior bàsquet l'Hospitalet. També protagonistes amb l'Òscar, com per exemple l'extècnic de la Penya, i en l'actualitat del Madrid, el Paco Redondo, que ha tornat a guanyar el torneig júnior bàsquet de l'Hospitalet. Demà, més zona mixta a partir de les 2. Us esperem. Adeu.
Són les